Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que ara ha fet un mes que va tenir lloc a l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial de Barcelona una jornada titulada Més de 70 anys de recerca de quiròpters a la xarxa de parcs naturals organitzada per la Diputació de Barcelona. Una jornada que va reunir a científics i experts d'arreu del món i que van parlar de les investigacions sobre això, sobre ratpenats que s'estan fent arreu del món i especialment a Catalunya i a dos llocs de Catalunya. Per una banda, l'Avenc del Deví, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de la Serra de l'Ubac, i per una altra banda, el nostre Avenc de l'Esquerrà. L'Avenc de l'Esquerrà, situat al costat mateix del GR5, entre Sitges i Olesa de Bonesvalls. Estem en contacte amb una de les persones especialistes més importants que tenim al país al voltant del món dels ratpenats, el doctor Jordi Serracobo, investigador de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona. Professor Serra, bon dia.
Bon dia.
Mireu, clar, m'he llegit una mica la informació que ens van fer arribar des de la Diputació de Barcelona i per això ens ha cridat molt l'atenció, perquè clar, evidentment al nostre massís del Garraf doncs hi ha molts avencs, hi ha moltes cavitats i per tant entenem que també hi ha molts ratpenats i llegint la informació hi ha una cosa que d'entrada us vull preguntar perquè m'ha cridat molt l'atenció, i és que els ratpenats formen hi ha 1.300 espècies diferents de ratpenats.
Sí, n'hi ha moltes.
N'hi ha moltíssimes.
De fet, ja en coneixem més de 1.440. Sí que n'hi ha moltíssimes.
N'hi ha moltíssimes espècies de ratpenats. Clar, des dels ulls del profà, que el ratpenat el que més s'acosta és aquell de la samarreta del Batman, m'imagino que això crida l'atenció. Com pot ser que aquesta espècie de mamífers voladors n'hi hagi tants?
A veure, dins del que entenem l'evolució dels mamífers, el que és el grup dels ratpenats va tenir un èxit evolutiu extraordinari. Això el que va fer és que es poguessin adaptar a ambients molt diversos, de tal manera que trobem ratpenats pràcticament a tot el planeta, excepte als pols. En trobem a illes tropicals molt llunyanes dels continents, en trobem a les altes muntanyes, en trobem als deserts, en trobem a tot arreu. I és perquè s'han adaptat a ambients molt diferents i a obtenir recursos per menjar de molt diferents.
D'acord.
És que hi ha ratpenats que mengen pràcticament de tot.
De tota manera, entenc que comparteixen aquesta característica de viure a les coves, de veure-hi poc, o també en això hi ha molta diversitat.
Hi ha molta diversitat.
Val.
De fet, mira, només a nivell il·lustratiu, un dels mamífers més petits del món és un ratpenat que fa 2 centímetres. Però al costat d'aquests, diguem-ne, molt petits ratpenats, també en trobem d'altres que fan 1,70 m d'envergadura. Clar, hi ha un espectre molt, molt, molt ampli. Hi ha ratpenats doncs, que s'orienten, que són la majoria, per ultrasons, però també n'hi ha que no s'orienten per ultrasons, fan servir la vista. Els d'aquí també s'hi veuen, el que passa és que, clar, de nit, poc que s'hi veuen amb els ulls, i per tant, doncs, utilitzen un altre sistema d'orientació, que és els ultrasons.
Vaja. D'acord. I aquí, els d'aquí són més o menys d'espècies similars, o també hi ha molta diversitat? Quan parlo d'aquí, parlo del país, parlo de Catalunya.
A veure, a Catalunya hi ha aproximadament unes 30-31 espècies diferents, per tant és una diversitat notable, i doncs tenim des de a nivell de mida, tenim des dels petits que fan poc més de 20 centímetres d'envergadura fins al més gran que en fa quasi bé mig metre.
D'acord.
Per tant, hi ha també un espectre bastant ampli,
Llegim en aquesta nota que bàsicament la investigació dels ratpenats a Catalunya s'està fent a dos indrets, a Sant Llorenç del Munt, a l'Avenc del Deví, i a l'Avenc de l'Esquerrà. M'equivoco?
Sí. No, no. De fet, aquests són els seguiments que hem fet.
Sí.
I clar, el notable és que són seguiments que, en el cas de l'Avenc del Davi de Sant Llorenç del Munt, doncs és un seguiment de 72 anys. Això, sí, jo no conec cap precedent arreu del món. Per tant, doncs és una cosa realment única. I en el cas de l'Avenc de l'Esquerrà, home, no fa 72 anys, però fa pràcticament 40. Per tant, doncs, també és molt notable.
Uh-huh.
I aquests seguiments són importants, perquè, clar, en un període com ara, que estem de canvis tan importants com el que és el canvi climàtic, però també el que són els canvis en els sistemes naturals que s'estan produint, tenir una història llarga ens dona molta informació de cap a on van aquests canvis. I és importantíssim, vaja.
Aquest marge temporal de 70 anys, en el cas del Davi, permet, per tant, ja albirar una evolució i més, i a partir també de les conclusions d'aquesta trobada que es va fer fa un mes a l'Escola Industrial. Es pot albirar, doncs, fins i tot la incidència del canvi climàtic en aquestes espècies?
Sí, de fet hem estat fent seguiments, portem de seguiments molt exhaustius, perquè els seguiments fa 72 anys que es fan seguiments en aquest indret i en aquest avenc, en la població d'aquest avenc, però d'una manera més exhaustiva, i degut a que doncs ara tenim molta més tecnologia, hem estat fent això, un control de les temperatures així a més o menys 65 metres sota terra en el avenc del Davi. I tenim històries dels últims 25 anys.
Uh-huh.
I això ens aporta dades bastant sorprenents, perquè les temperatures a 65 metres sota terra hi han augments d'aproximadament 2 graus o més de 2 graus de temperatura, en llocs que les temperatures varien molt poc.
Correcte.
Perquè està en una sala que no és un pou i el final del pou, sinó que és un pou d'entrada, unes galeries després molt estretes, un altre pou i al final de tot una sala on posem termòmetres. Per tant, doncs, ens dona idea de com aquests canvis s'estan produint i quina incidència té en les poblacions de ratpenats. Aleshores, perdoneu, però això és una mica extens explicar.
Sí.
Vull dir, potser vaig una mica explicant molta cosa, però és que si no, no s'entendrà.
Doncs endavant, no patiu.
A veure, això el que ha fet d'entrada, uh-huh, és que els ratpenats que a la tardor mengen molt i engreixen molt, guanyen molt pes, ja no ho fan tant, o sigui, sí que guanyen pes, però molt menys que abans. I per què? Home, és que la hibernació és més curta, els hiverns són més benignes i poden trobar menjar. Aleshores, doncs, s'estan adaptant a no engreixar-se tant, perquè no els hi cal. Mm-hmm. Però també s'estan adaptant a sortir abans de la hivernada. I doncs trobem ratpenats actius a mitjans de febrer, i fins i tot alguns anys, la primera setmana de febrer, que ja inicien la migració des de la venc del Davi.
Uh-huh.
I això té connotacions, sí que en pot tenir connotacions, perquè, clar, els ratpenats el que fan és menjar molts insectes. I en aquests canvis que s'estan produint, aquests canvis ambientals que s'estan produint arreu del món, però especialment a la conca mediterrània, resulta que bé, tenim unes poblacions de mosquits que cada vegada més doncs, poden ser vectores de malalties cap a la nostra espècie, però també cap als animals de companyia i cap als animals doncs, estabulats. No?
Uh-huh.
Aleshores, tenir espècies que mengen moltíssims insectes, això juga a favor nostre i és cabdal. Per controlar, doncs, pot ser cabdal per controlar transmissions això de malalties com pot ser el dengue, que ja la tenim aquí.
Uh-huh.
Ja tenim aquí. Per tant, doncs, és tot, en fi, tot està molt relacionat i aquests canvis no és només a dir, mira, els ratpenats ara hivernen menys, sinó que tenen connotacions que van bastant més enllà i fins i tot, com us estic explicant, des del punt de vista sanitari. No?
D'acord, és a dir que és molt important mantenir una població saludable de ratpenats per tal de poder contenir controlada la població d'insectes que poden ser propagadors de malalties.
Evident, és clar. és claríssim, això.
Aquesta és la primera. I de tota manera, el fet que els ratpenats redueixin el seu període d'hivernació, això afecta també a la seva densitat de població?
A veure, el que estem veient és que l'avenc aquest del Daví, de Sant Llorenç del Munt, és un avenc d'hivernada. Això vol dir que hi van a l'hivern només.
Només.
Només a l'hivern. Després se'n van i migren, i una part d'aquests, que són 17.000 animals que tenim censats, més o menys, en aquesta colònia, en aquest avenc, doncs una part se'n va al Garraf, l'altra se'n va cap a la Costa Brava. Però, clar, el que succeeix és que se'n van abans i arriben al Garraf, que és finals d'hivern, que abans arribaven molt més tard. Per tant, doncs està canviant la dinàmica de totes les poblacions. Però no és que n'hi hagin menys, sinó que és que se'n van abans, i sí que és cert que alguns hiverns el que veiem és que hi ha una part de la població, aquests 17.000, que es queden en refugis intermitjos, aquests que diem de primavera, perquè ja no els hi cal anar en llocs més freds, perquè la temperatura, vull dir, ho permet, permet estar en llocs intermedis, perquè hi ha insectes per menjar.
Per tant, jo diria que ens esteu trencant un petit tòpic que m'imagino que tenim tots, que és que els ratpenats no surten de les coves. Els ratpenats es desplacen entre llocs d'hivernada i llocs d'estada a l'estiu.
Sí, i sí, hi ha espècies que aquests desplaçaments són molt curts i no fan migracions, i n'hi ha d'altres que fan migracions molt llargues, de més de 1.000 quilòmetres, d'anada i 1.000 de tornada.
I aquestes migracions les fan de dia, les fan de nit o s'especialitzen?
Les fan de nit.
Les fan de nit.
Les fan de nit. Per exemple, una part dels ratpenats aquests de Sant Llorenç del Munt, cap al mes de febrer, comença la migració, se'n va cap a la vall del Llobregat, arriba a Molins de Rei, descansa a Molins de Rei, tira amunt per la vall de Cervelló i Vallirana, passa per l'Ordal i arriba fins a l'Esquerrà, fins al Garraf. Uns altres segueixen i se'n van cap al Montseny, segueixen la Tordera, arriben cap a Malgrat de Mar, allà se'n queden uns quants i la resta es va distribuint al llarg de la Costa Brava i fins i tot alguns arriben a França.
És a dir que ells ja coneixen l'itinerari que han de fer.
Sí, i el que estem pràcticament segurs, perquè ho estem veient, però vaja, encara hem de confirmar-ho del tot, són els juvenils, els joves que acaben de néixer, que migren amb les mares. Val. I aprenen així el recorregut.
D'acord, i així es va transmetent, però acostumen a fer sempre, pel que estic entenent, el mateix recorregut. És a dir, de Sant Llorenç cap al sud, cap al Garraf, de Sant Llorenç cap al nord, cap a la Tordera.
Sempre, no tots, sempre n'hi ha alguns que varien, però la majoria sí.
Fan això. I van a l'Esquerrà perquè és que, a més a més, clar, que hagin trobat just el de l'Esquerrà, que és el més fondo del Garraf, sí. És per alguna cosa, no?
A veure, les condicions de l'Esquerrà són molt bones, i doncs, esclar, allà és on hi ha la població més gran, la colònia més gran de ratpenats de tot el Garraf. No tots els avencs són òptims per allotjar-hi colònies.
D'acord.
L'Esquerrà sí.
Precisament, el Garraf, que molts avencs han tingut problemes de contaminació relacionades amb els lixiviats del dipòsit controlat de la Vall de Joan, clar, m'imagino que els ratpenats d'això ho deuen detectar de seguida i deuen fugir d'aquests indrets.
Sí, no, en aquestes cavitats no hi van, o bé es posen, ho dic perquè ho hem estudiat, juntament amb la Federació Catalana d'Espeleologia, a veure, o bé es posen a les entrades, o sigui, a prop de l'entrada, on hi arriba oxigen, però més avall ja no baixen, perquè, en fi, són cavitats que hi ha manca d'oxigen.
D'acord. En el cas de l'Esquerrà, hi viuen tot l'any o... Pel que estem entenent, no hi viuen tot l'any, millor dit. S'hi queden només per passar el període estival i aleshores se'n tornen a anar per fer la migració cap a Sant Llorenç, oi?
A veure, sí. El que passa és que, com que ha canviat això amb tota la qüestió del canvi climàtic i aquesta adaptació, actualment hi arriben pràcticament el mes de febrer, I se'n van a finals de novembre. Això és excepcional, perquè abans no era així. Se'n anaven molt abans i arribaven també molt més tard.
D'acord.
Per tant, romanen a l'avenc pràcticament tot l'any, excepte doncs, el que és desembre, gener, fonamentalment.
I com el feu, el seguiment d'aquests ratpenats? Entenc que, no sé com és la del David, però la de l'Esquerrà, l'entrada és vertical, per tant s'ha de baixar sí o sí, oi?
A veure, en el cas de l'Esquerrà hi hem baixat, però ara ja no hi baixem. No hi baixem perquè l'accés a la colònia és francament difícil. Se'ls molesta molt allà fent... Has de fer quasi bé penjar-te i anar fent de fins a pèndol per arribar a veure la colònia. Aleshores, el que fem és col·loquem una xarxa a l'entrada... I en agafem una mostra.
D'acord.
Aleshores, diguem-ne, el que sí que és important és que aquesta xarxa la posem només uns minuts. No és que la deixem allà instal·lada per vagin sortint, sinó que potser estem, 20 minuts amb la xarxa o màxim mitja hora, i ja quan surten, no és que tapem l'entrada, sinó que quan surten, doncs s'enganxen a la xarxa i els traiem ràpidament.
D'acord.
I traiem la xarxa, per no alterar molt la colònia.
D'acord, és a dir que es fa el seguiment a partir de l'entrada. Perquè això ens porta a una altra qüestió. Quan hem visitat coves d'aquestes que estan obertes al públic, moltes vegades ens diuen compte que en aquesta cova hi ha ratpenats, sobretot no els molesteu. Molt important, això, i si entrem en una cova i ens entra la curiositat i veiem una colònia de ratpenats, el que hem de fer és no atabalar-los.
Sí, sobretot doncs, mirar de respectar-los, no tocar-los. Els ratpenats no ataquen, almenys les espècies que tenim aquí. Però, clar, si agafes els ratpenats, evidentment intenten defensar-se, per tant,
correcte,
com qualsevol altre animal, per tant, intentarà mossegar-te perquè el deixis. No s'han de tocar, s'han de mirar, doncs, de fer, si passes per una sala, doncs, mirar d'estar al mínim, perquè si no els despertes i començaran a volar tots. Coses d'aquestes molt bàsiques, molt simples,
Correcte. Sí. És a dir, que no, diguem, interferim el seu ambient el mínim indispensable.
Doncs sí, el que hem de tenir en compte és el que us he explicat abans, i és que realment la funció ecològica que fan aquests animals és excepcional. En la colònia aquesta de Sant Llorenç del Munt tenim aproximadament estimat que entre 20 i 30 tones d'insectes és el que mengen cada any. Penseu que un mosquit no pesa un gram, aleshores si multipliqueu veureu la quantitat d'insectes que pot arribar a menjar doncs una colònia de ratpenats, i només és una colònia, és molt gran però només és una, vull dir, a Catalunya n'hi ha molts.
D'acord.
Per tant, la funció que estan fent per mantenir, diguem-ne, saludable l'ambient és importantíssima.
Esteu estudiant els ratpenats des del 1984. Pel que llegim, és a dir que és una especialització de llarga durada. Entenc, i això quan a vegades hem parlat amb algun científic, el desenvolupament tecnològic dels darrers anys no deu tenir res a veure amb com vau començar a estudiar aquesta espècie.
Res, absolutament res. Vull dir, ara disposem d'uns mitjans que, en fi, que tant de vols haguéssim tingut l'any 84. Vull dir que, a part de que, almenys quan vaig començar a fer els estudis, és que no es coneixia pràcticament res. O sigui, no coneixíem res, ni on trobar-los. Sí, coneixíem l'avenc del Davil i l'Esquerrà una miqueta, però, a part d'això, no sabíem pràcticament res. I s'havia d'anar localitzant tots aquests refugis intermedis que, les rutes migratòries, no? Per tant, va ser un treball molt laboriós, vull dir, a vegades visitàvem 10 copes per dia,
Déu-n'hi-do.
Era tremendo.
Déu-n'hi-do,
sí,
Déu-n'hi-do.
Era tremendo, un s'havia d'entrenar força.
I es van especialitzar bàsicament en fer l'estudi en aquests dos avencs, però, com ens comenta el doctor Serra, de colònies n'hi ha moltes més.
Sí, n'hi ha moltes, de fet, i no només aquí, o sigui, hem fet estudis pràcticament arreu, mira, des de l'Amazones fins a l'Àfrica, a altres llocs d'Europa, etc. I també el que hem estat estudiant, i per això doncs, va venir molta col·laboració des de fa molts anys, és també amb l'Institut Pasteur de París, perquè hem estat analitzant també tot el que és malalties que poden ser, sí, que poden portar aquests animals. I això no ens ha de fer por, vull dir, perquè és molt difícil de transmetre, a no ser que agafis el ratpenat, evidentment, el manipulis o et posis a sota d'una colònia de ratpenats.
D'acord.
A viure a sota.
Sí, això ens ha portat a pensar quan, bé, quan vam passar, vam patir la pandèmia, un dels primers culpables als que es va atribuir doncs aquesta expansió o aquest passi de la malaltia cap als humans van ser els ratpenats.
Sí, de fet, mira, fa 14 anys que treballem amb coronavirus, que treballo amb coronavirus amb el meu equip. I, clar, quan va passar allò de la pandèmia, jo una de les coses que demanaven els mitjans de comunicació és dir, escolta, feu-se la següent pregunta. Els ratpenats tenen coronavirus? Sí. Des de quan? Fa milers d'anys que en tenen de coronavirus. Per què el 2019 comença la pandèmia? I és que han canviat els ratpenats, han mutat i han fet alguna cosa? O és que l'activitat humana en aquestes regions, com és el sud-est asiàtic, ha canviat? I la resposta és molt clara. Vull dir, en totes aquestes zones del sud-est asiàtic hi han hagut transformacions ambientals molt importants. Molt importants vol dir una pèrdua del 30% de la massa forestal en 40 anys. I aquesta pèrdua de massa forestal és el que ha propiciat aquestes instal·lacions d'assentaments humans de forma molt ràpida en llocs on abans hi havia selva. I això comporta i ha comportat que bé, l'espècie humana entra en contacte amb nous patògens que molts d'ells ni coneixíem. Perquè els animals de la zona de forestada no tots desapareixen. Hi ha molts que volen trobar un altre refugi i es refugien a les cabanes i a les cases i als estables, així, que s'han construït i de forma molt ràpida. Per tant, ens exposem a nous patògens i un d'ells és el dels coronavirus. De fet, vam alertar abans de la pandèmia, vaig alertar de que venia una pandèmia. Això hi ha documents.
D'acord.
Aleshores, el que passa és que, clar, vull dir, en situació normal, jo també entenc, que és allò de dir, bueno, aquest, ara què coi diu, no? Però no sabíem quan, quin any, però sí que era cert que això, doncs, hi havia moltes probabilitats de que succeís, degut també a que ja portàvem des del segle XXI quatre salts d'espècie que havien produït epidèmies molt importants de coronavirus.
D'acord.
Per tant, era una qüestió de temps.
És el fenomen que es coneix com a zoonosi, no?
Sí, les zoonosis són malalties transmeses pels animals en l'espècie humana.
D'acord. I els ratpenats són candidats a ser portadors de virus que ens poden se'ns poden acabar transmetent.
Sí, el que passa és que és francament difícil.
D'acord.
És francament difícil. I, a més, per exemple, no hi ha constància d'una transmissió directa de coronavirus a l'espècie humana.
D'acord.
No vol dir que no es pugui produir, home, impossible, no hi ha res en biologia que s'hi ve, però el que sí que és molt difícil vol dir que hi hauríem d'estar a dins de la cova, a sota la colònia i vivint allà, no? I fins i tot així, no sé si l'atraparíem i se'ns adaptaria al virus, però per entrar en una cova que hi hagi ratpenats, si no agafa el coronavirus.
D'acord.
Ni molt menys.
Això queda clar. És evident que la interacció entre els ratpenats, que ja és una espècie que té unes particularitats vitals molt diferents de l'espècie humana, fa que aquesta interacció sigui molt, molt complexa, com perquè a sobre doncs, es produeixi aquest contacte necessari perquè hi hagi la transmissió.
De fet, els ratpenats, i això estem estudiant-ho, i estem estudiant-ho de forma molt, molt important, és que sobreviuen a gran part de les infeccions víriques. I una de les coses que s'ha vist és que certes espècies de ratpenats el que tenen és el sistema immunitari sempre en prealerta. O sigui, quan li entra un patogen, el nostre cos comença a tenir una reacció enfront a aquest patogen que ens està doncs, invadint, no? Que ens està. I els ratpenats no, és que ja tenen en prealerta per combatre els patògens quan arriben. Per tant, doncs, tenen una adaptació, el que en diem, han coevolucionat el que són certs virus i els ratpenats. Han coevolucionat conjuntament. Hem de pensar que els ratpenats, doncs, són en el planeta aproximadament des de fa 64 milions d'anys i doncs han tingut temps de coevolucionar conjuntament.
D'acord. I per tant estan més preparats per assumir infeccions d'aquesta de caràcter víric.
Que les eliminen, a més, la majoria.
I a més les acaben eliminant. Aleshores, després d'aquesta conversa, com podem fer per, doncs això, per, com no podem evitar que el clima del planeta canviï, més que en petites accions, però si el clima del planeta és canviant, com podem fer per protegir millor aquestes colònies de ratpenats que en el fons doncs, tenen una importància sobre doncs, això, la reducció de les poblacions d'insectes tan important?
A veure, la primera cosa que jo demanaria és respectar els períodes de tancament de certes cavitats. O sigui, tancar les cavitats així tot l'any, jo hi estic bastant en contra, perquè això normalment el que genera és un cert sentiment de dir això doncs no pot ser, i en fi, a nivell d'espeleòlegs i de gent que visita les cavitats. Però sí que el tancament en certes períodes, la limitació d'entrada en certs períodes, que és quan es reprodueixen, quan hi ha molta activitat de ratpenats, això s'hauria de mirar de respectar al màxim. En el cas de l'avenc de l'Esquerrà, a més, hi ha diverses espècies i una d'elles està en perill d'extinció. Això s'hauria de respectar i es reprodueix allà. Per tant, doncs, això seria la primera cosa. La segona cosa que diria és que, home, en general, si s'entra en una casa, perquè també n'hi ha a les cases, hi ha que s'han adaptat a viure a golfes o a fins i tot doncs, a subterranis, etc. Home, mirem de respectar-los també. Vull dir que si en algun moment doncs, fins i tot fan nosa, perquè allò genera molts excrements, hi ha molèsties que no pot ser que els excrements estiguin en contacte amb la població humana, jo el que diria és que, home, hi ha maneres d'evitar això i sobretot el que no s'ha de fer és començar doncs, a sacrificar els animals, evidentment, i a fer-los fora amunt i avall, esperem, perquè ells se'n van, quan acaba l'estiu se'n van. Doncs en aquell moment és quan s'ha de tancar perquè no tornin a entrar, però no abans. Hi ha tota una sèrie de maneres, de protocols, de maneres d'actuació que són molt senzilles i que val la pena respectar-les. I l'altra cosa que jo diria és que falta una miqueta de pedagogia també, perquè això, sobretot a la conca mediterrània, això del ratpenat se va associat també amb tota una literatura negra que no ajuda gaire, no?
Correcte. Per qui hem començat? Per el senyor Batman, oi?
Exactament. Llavors, doncs, home, això no ajuda i, en canvi, doncs, són molt beneficiosos. Amb altres països del món, com pot ser la Xina, en certes regions de la Xina, el ratpenat és un animal sagrat, pràcticament, molt, molt ben considerat, de tal manera que les persones benestants, per com un signe de benestança, de dir que són benestants, es posen i es pinten ratpenats a l'entrada de la porta. Clar, aquí la cultura és bastant diferent.
Correcte.
Vull dir, ho associem al dimoni, ho associem a llocs foscos, ho associem... I, d'alguna manera, doncs, falta molta pedagogia en aquest sentit.
També és una qüestió cultural, el ser un animal que ha viscut sempre en la foscor, doncs associem la foscor amb la maldat i a partir d'aquí doncs, el que vulguem.
Sí, evidentment.
Però en qualsevol... Ara,
és extraordinari la literatura, vull dir que hi ha a nivell popular, de tradicions populars i de rondalles, etc., que s'han generat a partir dels ratpenats. És una cosa realment molt interessant i molt, molt, molt diversa aquí a casa nostra. Mira, també vam recollir fa anys un llibre que vam publicar a la Universitat de Barcelona. Em vaig voler recollir també tot el que eren les maneres de dir ratpenat en català. I en vam recollir més de 120.
Què diu? 120 maneres de dir en català?
en català. És una cosa extraordinària. I poso només un exemple i no em vull extendre més perquè, si no, no el deixo parlar. Però com a exemple, tenim que a la vall d'avui n'hi diuen Moixirec. Moixirec. El pont de Suert, que està a tocar, n'hi diuen Rata Calda, que no té res a veure. Per tant, és molt divers, és molt, molt divers.
Sí, clar, és que ens ha cridat moltíssim l'atenció. 120 maneres de dir ratpenat en català. Per tant, és evidentment una espècie molt lligada a cada territori, perquè doncs, tothom hi ha tingut, o totes les poblacions hi han tingut una interacció des de fa molt, perquè si no, no li haguessin donat un nom particular.
Sí, ens mostra també, clar, ens movem ràpidament amb el cotxe amunt i avall, però clar, això fa un segle no era així, i si tirem més enrere encara menys. I ens mostra també l'evolució, diguem-ne, cultural dels diferents pobles, poblacions, que moltes d'elles estaven francament aïllades unes des altres, sobretot les de muntanya, i que han anat evolucionant de forma diferent el seu llenguatge. I això ho veiem també amb noms com el dels ratpenats.
D'acord. Una qüestió més. Heu comentat que l'Avenc de l'Esquerrà hi ha alguna espècie que està en perill d'extinció, fins i tot. N'hi ha més? És a dir, a Catalunya hi ha espècies de ratpenats en perill d'extinció?
Sí, n'hi ha algunes que sí que estan malament. I n'hi ha d'altres que en coneixem poc, perquè són difícils de trobar, de detectar, i ens falta informació encara.
D'acord.
Per saber en quin estat estan, sobretot espècies molt d'alta muntanya, que són molt difícils de trobar i que no sabem, suposem que n'hi ha poques, per tant podria catalogar-se doncs, en perill, però que realment no sabem com estaven abans i si han evolucionat, estan més en perill o menys. Ara també aquestes espècies d'altres sí, les més afectades amb el canvi climàtic.
D'acord, podria passar. Clar, els ratpenats en general no deuen ser una espècie fàcil d'estudiar, pel que estem detectant.
No ho és gens de fàcil. Vull dir, quan estudies altres animals, dius, menys mal.
Els tens més a mà, no?
Sí, els tens més a mà, aquí has de fer realment, doncs, estar entrenat moltes vegades, si has de baixar amb avencs, però també si has de fer doncs, estudis d'alta muntanya, doncs, bé, clar, una cosa és trobar-los a baix de tot de la vall i l'altra és trobar-los, com hem fet alguna vegada, doncs, algun bivac a 2.800 metres per veure si passaven per allà i han ratpenats, sí que en passen. Clar, vull dir, és bastant diferent. Per tant, doncs sí, no és el mateix.
Doncs jo crec que ha estat una miqueta, sí, ha estat força didàctica aquesta conversa a partir de la jornada més de 70 anys de recerca de quiròpters a la xarxa de parcs naturals. Aquests ratpenats que migren, que van de Sant Llorenç al Garraf, que són difícils de trobar, que no se'ls ha de molestar i sobretot que mengen molts insectes i el que passa a ser molt beneficiós per nosaltres i també per l'equilibri ecològic en general del planeta i del país. N'hem pogut parlar amb el doctor Jordi Serra Cobo, investigador de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona. Doctor Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer difusió de coses importants.
Doncs molt agraït per aquesta conversa. Fins aviat.
Fins aviat. Adéu-siau.